Avui a l'Ofici de Viure, quins són els meus valors? Plató recull els seus diàlegs la conversa entre Sòcrates i Manó parlant de la virtut. Sòcrates demana a Manó si no li semblen coses bones la salut i la riquesa. I Manó li respon que sí i que també el fet de posseir honors i càrrecs públics i tot el que és similar a això. Aleshores Sòcrates deixa anar: molt bé, aconseguir or i plata, com dius, és virtut, però no hi afegeixes, Manó, les paraules justament i sensatament. O és que no hi ha cap diferència per tu si algú aconsegueix aquestes coses de manera injusta? Tu també dius que això és virtut? Manó no triga gens a respondre: de cap manera, Sòcrates, això és vici. Fem córrer el rellotge dels segles. Al voltant nostre tot ha evolucionat molt, però el vici, la virtut, els valors de la humanitat han romàs inalterables. Les persones som persones fa milers d'anys i ara no canviem, i si en una mà tenim el bo i millor de la nostra condició, a l'altra ens hi pot bullir el pensament més execrable. I sovint no tenim en compte que els nostres valors són positius pels que ens envolten, però també per nosaltres mateixos. Com diu la Míriam Sobirana, els valors autèntics ens ajuden a conèixer-nos més bé a nosaltres, estimar-nos i alhora entendre i estimar els altres, donen sentit a la nostra vida i faciliten la relació madura i equilibrada amb l'entorn, amb el nostre món i amb les persones. Oxfam Intermón esmenta a la seva declaració de principis els 10 valors humans que l'ONG considera més importants. Diu que són el respecte, l'empatia, la responsabilitat, la solidaritat, la voluntat, l'honestedat, la compassió, l'amor, el perdó i la gratitud. Però i nosaltres, com podem saber quins són els nostres valors? És una pregunta que surt de tant en tant a l'Ofici de Viure, perquè encara hi ha oients que ens escriuen explicant-nos com poden reconnectar amb els seus valors o saber quins valors poden millorar la seva vida. Avui en parlem a l'Ofici de Viure.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Joana Triolé, psicòleg, coach emocional. Els valors són principis, virtuts, qualitats que caracteritzen una persona, una acció o un objecte. Els considerem positius perquè donen sentit a la nostra quotidianitat i a la nostra vida. Són construccions que les anem aprenent de les persones que ens són significatives i també del nostre entorn, i els anem integrant de manera inconscient. Estan, lògicament, condicionats per la cultura en la que vivim i són fonamentals per la convivència entre nosaltres. Els valors estan a l'arrel del conjunt de creences que nosaltres tenim, de la manera que tenim d'interpretar la vida, i, per tant, després dels pensaments que generarem, de les emocions que ens apareixeran i dels comportaments que desplegarem. Són conceptes que ens guien en el nostre camí vital i, de fet, quan la vida ens posa situacions que ens allunyen d'aquests valors, ens sentim infeliços i incomplerts. Tot i això, alerta, perquè la interpretació que a vegades fem d'aquestes paraules guia ens fan patir i no ens són útils. I, per tant, a vegades els haurem de revisar. M'explico. Per exemple, si per tu llibertat vol dir que puguis fer sempre el que et doni la gana, serà un valor que hauràs de revisar. Si per tu sinceritat vol dir tot el que et sembli, totes les teves opinions sense cap filtre, i per tant sovint comets sincericidis, cal que revisis el teu concepte de sinceritat. Si per tu veus moltes injustícies a tot arreu i confons la injustícia amb el desacord, també hauràs de revisar l'ús d'aquest valor de manera desproporcionada. Si tu ets dels que vas per la vida lluitant i sempre tot és molt difícil i vius en una batalla, potser no et cal i et cal aprendre a fluir. És a dir, un valor ha de portar valor a la vida. T'ha de connectar amb la teva essència, amb qui vols ser, amb el que dones, amb el que reps de la vida i dels altres. t'ha d'acostar a una vida més autèntica, amb sentit, on l'amor i l'alegria siguin els guies i la tristesa i la ràbia t'acompanyi, i també la por, per anar mostrant el camí. Però si te provoquen molta tristesa, molta ràbia o molta por, serà bo que els revisis, perquè els valors estan per ajudar-te a ser una millor persona i no pas per amargar-te la vida. Espero que aquestes reflexions et serveixin.
Avui a l'Ofici de Viure, quins són els meus valors? Amb Magda Barceló, Rafael Vizquerra i David Alonso. Senyores, senyors, benvinguda, benvinguts. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bones.
Hola, hola.
Ara, encara que no ho sembli, tenim en Rafael i en David via telemàtica connectats en aquesta taula rodona. Magda Barceló, com podem saber quins són els nostres valors?
Jo començaria examinant la nostra vida, no? Sovint quan parlem de valors tenim tendència a pensar, no? A dir, quins valors m'atreuen, quins valors m'agraden, no? I és molt fàcil caure en un reguitzell de tòpics que no ens ajudin, no? Llavors, jo el que diria és, examina la teva vida, fes una auditoria de quins valors estàs ja encarnant i a partir d'aquí posa'ls en paper, reflexiona i planteja't quins altres voldries convidar a la teva existència.
Vale, sí, és molt polite, eh? Molt amable aquesta expressió de quins voldries convidar a la teva existència. Que bé podem dir quins necessites.
També.
Sí. I en Rafael Vizquerra, professor Vizquerra, com podem saber quins són els nostres valors i quina importància dones vostè o dones als valors?
Bé, jo crec que tot el que podria respondre en aquesta pregunta ja s'ha dit en les intervencions excel·lents que m'han precedit, i només afegir-hi de que els valors, en el fons, han de contribuir a la convivència i al benestar personal i social. I d'aquí que quan una persona es pregunta què és el que per mi pot tenir un sentit en aquesta vida i considerem com a valors, per exemple, la justícia, la llibertat, la pau, l'amor, la convivència, la veritat, etc., són elements que ens ajuden a desenvolupar-nos com a persona, que ens ajuden a relacionar-nos millor amb altres persones, i això com a últim terme es pot ser més feliços conjuntament.
El professor Vizquerra és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, autor de diversos llibres sobre educació emocional, president de la Xarxa Internacional d'Educació Emocional i Benestar. David Alonso és cofundador de Zinquo, Centre Internacional de Desenvolupament en Valors, expert en valors i en la seva aplicació tant en l'àmbit personal com professional. David, què els dieu vosaltres a les persones en l'àmbit de les organitzacions que no saben quins són els seus valors?
Al final, els valors per nosaltres és allò que guia el nostre comportament, no? És allò que un altre podria observar de tu, com te comportes. Hi ha una primera distinció que m'agradaria dir, no? Que té a veure amb els valors enunciats, és a dir, allò que diem que són els nostres valors, i els valors viscuts, és a dir, allò que realment nosaltres posem en pràctica el dia a dia, no? Quan parlem de quins són els nostres valors, estem parlant no del que diem que tenim, que normalment és una construcció que nosaltres fem en base a les nostres creences, en base al que hem sentit, sinó allò que fem el dia a dia i que qualsevol persona pot observar des de fora. És a dir, quin és el nostre comportament i, com han dit abans també, no? Què és el que dono jo valor a la meva vida.
O sigui, per tant, David, un bon exercici seria que altres persones que ens coneixen diguessin quins són els nostres valors, no?
Totalment. De fet, un exercici que nosaltres fem als nostres tallers és ajudar les persones a que pensin en qui és aquella persona que ha sigut la que li ha afectat de manera més positiva o la que ha tingut un impacte més positiu a la seva vida. I quan pensen en aquesta persona, els demanem que pensin, vale, quines paraules et venen quan penses en aquesta persona. I aquestes paraules que et venen quan penses en aquesta persona són els valors que aquesta persona tenia, o d'alguna manera els valors que estava visquent aquesta persona, i per això tu has pogut d'alguna manera veure allò que era important per amb ella. I és el que t'ha marcat a tu, al final.
Mm-hmm. Teniu un joc a Cinquo que es diu El valor dels valors i que ens ajuda, sí, a identificar els nostres 5 valors fonamentals, els de cadascú. En què està basat aquest joc?
Aquest joc està basat en els més de 35 anys d'experiència de Simon L. Dolan, que és un catedràtic, va ser catedràtic de SADE i president de la Global Future of Work Foundation, perdona, i va fer un estudi. Ell va començar als anys 70 a la Clínica Mayo a Minnesota amb pacients que havien tingut un infart, no? Pacients que havien sobreviscut, en menys de 50 anys, havien sobreviscut a un infart. I ell va arribar aquí a una conclusió amb el seu estudi, quan ell feia el doctorat en psicologia del treball, i és que més del 90% de les persones vinculaven aquest infart directament a la feina. I, lògicament, aquesta feina vinculada directament a l'estrès. Però quan va continuar ell estudiant, es va donar compte i va arribar una frase que, per mi, des que jo el coneixo, és per mi la frase mantra, i que normalment procuro dir sempre, perquè és el que m'escala, que és que l'estrès és el resultat de la incongruència del teu sistema de valors. És a dir, quan ens comportem o quan som incongruents amb el nostre sistema de valors, amb el que realment és important per nosaltres, i això ho fem de manera persistent en el temps, Simon va descobrir amb els seus estudis que això provocava a mig termini estrès i, lògicament, si provoca estrès a mig termini o llarg termini, enfermetats, inclús enfermetats brutals. Imagina't fins a on poden arribar els nostres valors.
Però, David, i ara de seguida tornarem a escoltar el professor Vizquerra i la Mag de Barceló. Permeta'm fer un moment d'advocat del diable, David Alonso. La persona que, per exemple, pateix estrès perquè ha d'alimentar la família i ha de fer més hores que un rellotge perquè, si no, no pot pagar el que sigui, les despeses habituals, està sent congruent amb els seus valors, no? Perquè està treballant molt per la gent estimada.
Totalment. El que passa és que parlem de valors i no de necessitats. És a dir, els valors són allò que d'alguna manera indica o ens ajuda a veure quin és el nostre comportament. Per això parlem quan no hi ha necessitat. És a dir, quan hi ha una necessitat bàsica, en aquest cas, lògicament, la necessitat de dinar, llavors les necessitats són allò que passa per davant dels nostres valors. Els valors guien el nostre comportament quan nosaltres totes les necessitats bàsiques, diem, d'alguna manera, les tenim cobertes.
Magda?
Sí, estic d'acord amb això que diu el David, i estic pensant també en una mica trobar el vincle, no?, amb d'on venen aquests valors per poder-los desarticular, no? I com abans ha dit la Joana Frigole, no?, la majoria dels nostres valors venen de la nostra família d'origen, d'allà on vam créixer, no? Sovint són ben bé els que vam rebre allí, o de vegades són tot el contrari, no? És com a mi em van educar en la disciplina, doncs llavors faig tot el contrari i sóc una persona molt indisciplinada, no? Llavors això... una de les feines que faig jo com a coach, no?, és fer aquest inventari, o ajudar la persona a fer aquest inventari, no?, i en el procés de decidir quins valors ens quedem dels que ens van inculcar i quins no, i quins aporto jo de la meva collita, no?, és a dir, aquest procés de construir-nos a nosaltres mateixos, no?, decidir com volem ser i com volem viure, que és tan important, no?, en lloc de deixar-nos portar pel que ens han donat a la nostra família d'origen o les empreses en les zones que hem estat o amb els valors de la societat que imperen.
Alguna pista, alguna eina per convidar aquests valors amablement a la nostra vida?
Bé, jo sóc com bastant tradicional en aquest sentit, i en l'època postmoderna, líquida, on sembla que tot val, jo aposto per anar a les fonts. Anar a les fonts seria... Bueno, tenim els valors cristians, que són una font molt sòlida de virtut, de millora personal. També tenim, doncs, tota la base budista, 2.500 anys d'antiguitat, no? I són fonts que, si ens han arribat tal com eren fins al dia d'avui, és que tenen un valor, no? Per tant, si algú, doncs, vol estar interessat en això, en aprofundir en valor, en els seus valors, jo diria, anem a les fonts clàssiques.
Què en pensa el professor Vizquerra de tot el que està sentint?
Estic totalment d'acord amb tot el que diuen molt sàviament el David Alonso i la Mat de Barceló, només recolzar-ho totalment, i només per dir alguna cosa, quan el David Alonso ha parlat de distingir entre valors enunciats i valors viscuts, és d'alguna forma el que jo denomino valors pensats o cognitivament assumits per un examen, que no té res a veure amb els valors sentits aquí on hi ha una implicació emocional. I crec que és per aquí on convé anar, en el meu parer, és en formar persones perquè se sentin emocionalment implicades amb els seus valors i les vulguin posar en pràctica com una guia per a l'acció, com també ha dit el David, i totalment d'acord amb el que acaba de dir la Magda. I crec que falta molta educació en valors per fer una societat més humana, més digna, amb major convivència. I, malauradament, la política que veiem en els mitjans no ens ajuda gens quan hauria de ser un model de tot el que estem dient i a vegades és el contramodel als contravalors. Ho sento, però algú havia de dir, com diuen, no?
Sí, en aquest sentit, te recordo bé que fins i tot el professor en Vizquerra té un llibre sobre el tema. Estem anant, professor, de mal en pitjor quan diem és que en la nostra societat no hi ha valors, s'han perdut els valors, no? Aquests valors als quals al·ludia la Magda Barceló. Vostè apunta és que no només els hauríem de saber, sinó que els hauríem de sentir, de viure emocionalment. Estem anant de mal en pitjor, Rafel?
A veure, així com jo ho veig, els valors, en el fons, es remunten, com s'ha dit molt bé per de la Magda, a les religions. Qualsevol de les religions estan buscant uns valors. Quan busquem l'essència de totes les religions, en el fons arribem a l'amor i en el benestar compartit, o la felicitat. Però què passa? Que aquests valors, quan al llarg de la història, tant a dins la política com a dins les religions, han estat un motiu d'unió entre les persones que han estat d'acord amb uns valors, ja sigui religiosos, polítics, culturals, tradicionals, etc., la unió que ha provocat entre els partidaris d'aquests valors, al mateix temps ha provocat un enfrontament respecte a altres grups que no són dels nostres. I fixeu-vos que això està present al llarg de la història a dins les religions i a dins dels països, diríem, a dins les identitats ètniques i polítiques. El repte que tenim és entendre que vivim a un món global, això ens ha ajudat moltíssim la pandèmia, i que busquem allò que tenen els valors en comú, sobre els quals tots puguem estar d'acord, i si anem a les arrels, com ha dit molt bé la Magda, trobarem el que és l'essència que hauríem de desvestir del que ha estat a vegades tradició, història, cultura, llengua o altres elements que ens poden confondre en quant a el que és l'essència, que en definitiva, insisteixo, està en la empatia, compassió, amor i convivència.
Joseph Booth Crutch. Cada vegada que neix un valor, l'existència adquireix un significat nou. Cada vegada que un mor, una part d'aquest significat s'esvaeix.
Això és l'Ofici de Viure, la sintonia de Catalunya Ràdio, preguntant-nos quins són els meus valors. Una pregunta que es fan moltes persones i que estem comentant amb Magda Barceló, Rafel Vizquerra i David Alonso. Magda, tots els valors són igualment importants per cadascú o hi ha allò que en diríem una escala de valors?
Bé, una mica com ha dit el Rafel, no? Molt sàviament, hi ha tots, el conjunt de valors de les diferents tradicions espirituals es condensen en l'amor, no? A la compassió, la generositat, no? Llavors tenim com si d'aquests nasquessin tots, no? D'alguna manera. Dit això, els valors sí que és una cosa subjectiva, no? Podem dir que existeixen uns valors universals com a abstracció cognitiva, no? Però després cadascú els ha de fer seus i això és una feina subjectiva, no? Perquè no és el mateix doncs els valors segons la meva situació personal que doncs, per una altra persona en una situació molt diferent i en el moment històric, en el país en el que visc, etcètera, etcètera, no? Sí, una mica diria això.
Xavier Guix va escriure: segurament al capdamunt de les nostres creences, com ens comentava també la Joana Frigoler, hi ha els principis i els valors en els que basem les nostres conductes. Són la brúixola, la guia que orienta els camins que fem en cada moment. Per això són tan importants els valors i per això n'estem parlant avui a l'Ofici de Viure. Perquè amb els valors basem, com dèiem, les nostres conductes i com deia també la Joana Frigoler, emocions, pensaments, tot gira al voltant dels valors. Diu Xavier Guix també que les nostres creences prenen rellevància en funció d'allò que ens passa i davant d'això prioritzem. Però abans de parlar de principis i valors, diu també l'amic Xavier, cal parlar d'actituds. Una actitud no és una cosa que existeixi, sinó que es dedueix a partir de conductes observables. Així, les actituds ens permeten pressuposar una coherència entre el que diem, pensem i sentim i la manera com ens comportem. És a dir, les actituds engloben un sistema de creences que predisposen favorablement o desfavorablement a actuar respecte a alguna cosa o algú, és a dir, cap a una persona, una ideologia, un col·lectiu, una afició, una feina, etc. En David Alonso, a partir de la teva experiència des de Zincuo, el Centre Internacional de Desenvolupament en Valors, i a les organitzacions i a les empreses, notes que hi ha una relació molt estreta entre valors en una empresa, en una organització i conductes de la gent que hi treballa?
Home, totalment, totalment, no? Al final, el que és els valors compartits d'aquesta organització vindrien a ser la seva cultura. La seva cultura és, al final, el que viu la gent en el dia a dia, no? Precisament el que fem és això, és diagnostiquem a nivell de model triaxial de valors quina és la cultura que hi ha a l'organització, però no per el que diuen les parets o la plana web o el que sigui, no? Sinó per el que està visquent la gent en el seu dia a dia. I a vegades el que ens passa és que estem visquent en una organització que hi ha uns valors o una cultura que és molt diferent al nostre sistema de valors. Llavors, quan el nostre sistema de valors i el sistema de valors de l'empresa on estem xoca o és molt diferent a nivell de model triaxial, com te dic, això té unes conseqüències. És a dir, potser que jo no estigui bé en aquella organització i a vegades és, no sé què em passa, però sé que no estic bé, no? Probablement tinc una intuïció, no? Hi ha certes decisions que tinc que prendre o certes coses que passen al dia a dia amb les que jo no estic d'acord, no? Però quan hi ha aquest xoc, no? Aquesta diferència tan gran entre el meu sistema de valor i el sistema de valor de l'empresa, llavors és quan les persones tenen que replantejar-se si on estan és on realment volen estar o no.
Llavors vosaltres convideu a la gent de l'organització que us paga a que hi hagi que hi hagi treballadors i treballadores que marxin de l'empresa? T'estic fent broma, però allà em vull anar a parar és què pot fer la persona?
Que és que al final, si una persona, el que es passa normalment és, com ha dit abans, no? El Rafel i també la Magda, no? Que estem anant de mal en pitjor, és a dir, al final hi ha una manca de consciència de què és el que realment m'importa a mi, no? I si una empresa realment vol prendre consciència on estic jo, o què estic fent jo com a empresa a nivell de valors, què és el que està visquent el meu dia a dia. I en aquest dia a dia el que jo detecto és que tinc gent amb alts nivells d'estrès, amb baixes laborals, amb el que sigui, i jo detecto o ajudo a detectar la persona que això pot ser perquè hi ha una incongruència entre el seu sistema de valors i el de l'empresa, al final jo penso que el més ecològic per tots és que ens donem compte i prenem decisions, no? Tant a nivell personal com a nivell professional.
I suposo que deus veure també, David, moltes organitzacions o algunes organitzacions, per exemple, ara em venen al cap alguns bancs que sembla que tinguin aquí uns valors increïbles, no? Però que quan analitzes les seves actuacions o els seus accionistes, o què fan i desfan a borsa. Dius, home, tanta coherència amb els valors que van predicant amb campanyes de publicitat, doncs no n'hi ha.
Bueno, al final és el que diem, no? Hi ha uns valors que són els valors declarats, aquells valors que un dia pues, van pagar una consultoria X milers d'euros perquè posessin, no? Hi ha aquests valors que estan a la paret. El que passa realment, què és el que està passant en el dia a dia, no? I moltes vegades el que passa és que ens oblidem dels valors ètics, ens oblidem dels valors emocionals i les empreses van només a valors econòmics pragmàtics, no? Que són aquests valors que són, diguéssim, com els més durs, no? Molt orientat 100% a resultats, no? I això el que provoca és que hi hagi aquesta desavinència, que jo, si sóc una persona on per mi l'ètica és important, on la generositat és important, arribi un moment en què jo no pugui conviure amb aquesta empresa. Em senti tan malament que tinc que fer alguna cosa per sortir perquè no estic d'acord amb el que està passant dintre.
Mm-hmm. Ha notat el professor Vizquerra aquest decalatge entre els valors declarats per les organitzacions i els que realment tenen integrats i porten a la pràctica?
Sí, i sobre això, per mi, donant-te un pas més, crec que és interessant distingir el següent. Per una banda, parlar de valors, quan nosaltres estem parlant d'aquí, i jo estic encantat de poder participar en aquest diàleg, vol dir tractar temes sensibles, en el sentit que cal sensibilitat per parlar de valors. Però la sensibilitat, hi ha un moment en què bordeja la frontera de la sensibleria. On està exactament la frontera per parlar de valors en sensibilitat sense caure en la sensibleria? En podríem parlar llarg i per estès d'aquest tema, però el que podem dir és que per moltes persones parlar d'aquest tema que estem parlant nosaltres ho poden entendre com a sensibleria, com ho poden entendre si parlem de virtuts i de bondat. De bondat que vol dir de ser bones persones, que en definitiva és el que pretén els valors. I quan parlem de bo, en català és bobo, i bobo al contrari de ser realment bo d'alguna forma. És a dir, que estem en unes fronteres aquí on l'educació potser no ens hagi educat de forma apropiada per tractar aquests temes amb implicació emocional per portar-ho a la pràctica des de la convicció, a vegades per por a no caure en la sensibleria. No sé si m'he explicat.
Sí, perfectament. Perfectament. Que passa? Gràcies. Jo voldria creure, no sé, corregeix-me si m'equivoco, Rafael Vizquerra, que les noves generacions i amb molts dels alumnes que han passat per les aules del professor Vizquerra, doncs ja hi ha una altra mirada, no? Jo voldria creure-ho, això.
Sí, la gent que hem tingut en els darrers 20 anys en els cursos d'educació emocional, per exemple, són persones que ja venen sensibilitzades per això. Però de moment són una minoria, fins i tot amb el professorat. Aleshores, aquí hi ha molta de feina a fer, perquè l'educació continua sent eminentament cognitiva, és a dir, transmissió dels coneixements de les àrees acadèmiques ordinàries. I el que és entrar a dir la interioritat. I fixeu-vos en el contínuum que hi ha entre emocionalitat, interioritat, transcendència, espiritualitat i valors. Aquí hi ha un contínuum del qual crec que ens queda molt encara per investigar, per descobrir i per aprendre.
Magda Barceló.
Sí, jo volia construir amb això que deia el professor Vizquerra, no? Que és que el risc del treball de valors és que caure en que sigui un joc cognitiu, no? Cognitiu en el fet de que sigui algo fred, amb el que no tinguem una relació directa ni experiencial, o que sigui una sensibleria, no? Com deia el professor. Llavors, jo volia fer aquell vincle de la importància del treball interior per poder fer un treball amb valors. És a dir, si jo no faig un treball interior i sé i entenc per què em costa compartir, per molt que jo digui que vull ser una persona generosa, no me'n sortiré, perquè he d'anar als orígens de per què a mi em costa compartir. Potser doncs, vaig tenir algun trauma d'infància, potser la família en què vaig créixer, potser és la cultura, no? Llavors, aquest treball és imprescindible, no? Si jo sóc una persona defensiva i poc tolerant, doncs també doncs, mirar-me a mi mateix i fer aquest arqueologia personal, que això doncs, es pot fer amb terapeutes, amb coaches, amb amics, llegint, amb escriptura terapèutica, no? I llavors és quan és a través d'aquest treball interior, que com deia el professor, podem convertir els valors en una cosa viscuda, entesa i emocional i transcendent, no? Que ens permeti després això, doncs, quasi que si fem aquest treball interior, els valors universals emergeixen de nosaltres de manera espontània, diria jo.
Dalai Lama, obre els braços al canvi, però no deixis anar els teus valors.
Martin Seligman, a l'autèntica felicitat, va escriure: en aquesta època de postmodernisme i relativisme ètic, s'ha convertit en un lloc comú suposar que les virtuts no són més que pures conviccions socials, pròpies d'una època i un lloc determinat. Així doncs, a Occident, l'autoestima, el bon aspecte, la confiança en un mateix, l'autonomia, la singularitat, la riquesa, la competitivitat són altament desitjables. I malgrat això, Sant Tomàs d'Aquino, Confuci, Buda i Aristòtil no haurien considerat virtuts cap d'aquests trets. I, de fet, n'haurien condemnat uns quants, perquè els haurien considerat vicis. Bé, com han canviat els temps, claríssim. No sé si en David ens vol afegir alguna cosa al que ha comentat el professor Vizquerra sobre aquesta, entre cometes, sensibleria i el fet que alguns temes relacionats amb les emocions d'entrada costava que entressin a les organitzacions, com suposo que heu viscut vosaltres, David.
Sí, home, és clar, és a dir, ja evidentment una organització té un fi, és a dir, una empresa té que guanyar diners i seria el seu fi principal, no? Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més organitzacions que estan disposades a parlar de valors i a veure quins són els seus valors, no? I una miqueta veure aquesta part també pragmàtica, és a dir, quan parlem de valors universals, potser parlem més valors que tenen que veure amb la part ètica, no? Nosaltres distingim entre tres tipus de valors, no? Els valors ètics o eticosocials són aquests valors que podríem dir universal, com la generositat, la bondat, lògicament que són valors que tenen que existir sí o sí, no? Però quan parlem de a nivell personal, no? De quins són els meus valors, penso que tenim que anar a el que hem parlat al principi, no? Quins són els nostres comportaments i entendre que hi ha tres tipus de valors, no? Aquests ètics, aquests emocionals, i també hi ha valors econòmics pragmàtics. I tinc que tindre d'aquests tres tipus de valors, no? Perquè si jo no tinc en compte, a nivell personal o professional, és igual, perquè si parlem d'una empresa que no tingui en compte valors emocionals, tindrà un problema allà al termini. I una persona que no tingui en compte valors pragmàtics al seu dia a dia també tindrà, com diu el professor Simon Dolan, tindrà problemes a llarg termini, no? Llavors, hem de tindre com aquest equilibri, no? Entre la part, s'ha dit, hi ha una part sensible, lògicament, però també tenim aquesta part pragmàtica, no? Els valors són allò que ens ajudarà a assolir el nostre objectiu o la nostra finalitat, no? Si la nostra finalitat és què volem aconseguir, els valors tenen que ser el com volem aconseguir-ho, no? I això sí que penso que és, com ha dit la Magda, un treball d'interiorització individual, veure com és per a mi això, és a dir, què és el que jo vull aconseguir per una altra banda i com, és a dir, quins són els meus valors principals que m'ajudaran a aconseguir allò que vull aconseguir, no? I tindre en compte que hem de tindre aquesta part també pragmàtica, emocional i aquesta part ètico-social.
Sobre la part pragmàtica, alguna cosa a afegir, Magda?
Sí, jo voldria dir que és molt difícil ser coherent i ser íntegre i per molt que ens ho proposem, doncs, mantenir els valors, perquè vivim en una societat molt complexa, amb uns valors, col·lectius molt contraproduents, no? I és difícil sovint, doncs, no veure'ns arrossegats, no? Jo personalment penso, no sé, una cosa que em fa patir és la contaminació, no? Però doncs, jo me les veig i me les desitjo per consumir menys plàstic, no? A nivell d'aliments o el tema de...
Ara que has vingut, doncs avui que has vingut a Barcelona deus estar contenta, eh?
Sí, també.
Sí, quan no, quan has vist també quin pas hi dona.
I tant, i tant. I després el tema de... la superficialitat, per exemple, no? Per comunicar-nos, no? Les xarxes socials són mitjans totalment superficials, no? Però si volem viure, si volem interactuar, si volem fer arribar els nostres serveis i doncs la feina que fem a les persones que ens envolten, doncs també hi hem d'entrar a jugar, no? Llavors és el com, no? I crec que això no és gens fàcil i s'ha de reconèixer.
I et sents una mica en lluita amb els valors socials?
Més que amb lluita, jo diria, doncs a vegades és qüestionant-me'ls, no? Jo crec que tampoc no hi ha una solució de dir aquest és el meu valor i l'aplico d'aquesta manera i ja està, o sigui, no és una recepta única, sinó que és hem de trobar en cada moment i en cada situació, no?, com s'expressa aquell valor, no? Hi ha el conte Zen, no?, d'aquests dos monjos, que segurament molts coneixeu, bueno, eren dos monjos que no tenien permès tenir contacte físic amb dones, no?, era una part de les regles de la seva regla monàstica, i bé, van arribar a un riu, i hi havia una senyora que volia creuar, no?, i el monjo més gran va agafar, la va carregar en braços i la va ajudar a creuar el riu, no? I el jove, doncs, quan caminaven, van estar en silenci molta estona i el jove anava, doncs, tot capficat i donant toms i mirant-se al monjo més gran i li va dir, com pot ser que hagis fet això, no? I hagis trencat aquest valor, no? Aquesta regla que tenim nosaltres en el nostre monestir, no? Va dir, i el monjo gran li va dir, perdona, jo l'he trencat una vegada, i tu encara l'estàs trencant ara, no? L'has trencat moltíssimes vegades, no? Llavors, ull amb el tema dels valors, no? Que està bé que fem aquest exercici, està bé que siguem conscients, està bé que els contemplem i ens donem compte de quan els trenquem, quan no sabem com posar-los en pràctica, però sabent sempre que els valors tenen sentit en l'aquí i l'ara, no? I és en aquest moment el que ho hem de considerar.
I com s'ho fa el professor Vizquerra per ser coherent amb els propis valors en una societat que en general, tot i les excepcions, que per sort, com dèiem, també cada cop són més, no hi ajuda, professor?
Bona pregunta i difícil resposta, entenc, en trobar. Jo diria de que tenim una societat aquí on ens estimula molt més per la superficialitat, com ha dit la Marta de Barcelona. Una superficialitat podria ser alegries que ens arriben a partir, per exemple, de despatxar notícies a través del WhatsApp, per exemple, que no hem de confondre amb la felicitat profunda que és el resultat d'un treball interior. Aleshores, els mitjans, el que és la comunicació que circula amb el format de Twitter, és a dir, de missatge molt breu i gairebé de consignes polítiques a posar en pràctica, no és un sistema que ens ajudi gens a aprofundir sobre aspectes complexes com poden ser els valors. Per això deia que cal molta educació i esforç, perquè estem programats com a éssers biològics per la supervivència. No hem estat programats ni per buscar la veritat, ni la justícia, ni els valors, ni les virtuts, sinó que això ho hem d'aprendre. I ho hem d'aprendre amb esforç. I, malauradament, el sistema no ens hi ajuda gens ni mica. Simplement, si som conscients de tot això i som conscients de tot el que hem dit al llarg d'aquest programa, jo crec que haurem donat passos importants per fer presents i per fer que els valors es converteixin en un comportament coherent i que contribueixi a la convivència, a la pau i al benestar.
Vosaltres, David Alonso, en el vostre joc, el valor dels valors, ens ajudeu a identificar els nostres 5 valors fonamentals i després tu expliques a través d'un vídeo com podem seguir un procés per acabar amb èxit.
Sí, nosaltres parlem de 6 passos, no? Els 6 passos per alinear els nostres valors, no? I de fet m'ha fet gràcia el que deia la Magda, no? Perquè la portada del joc és un lleó, però un lleó que està fent malabars, no? Amb 3 boles, que són els 3 eixos que he parlat abans, els 3 tipus de valors, no? I precisament treballem amb 5 valors perquè no pugui haver equilibri. És a dir, perquè al final tenim que tindre en compte que la vida no és equilibri, ens agradi o no, doncs tenim moments en els que necessitem tirar cap a una banda o moments en els que necessitem tirar d'uns altres tipus de valors, no? Llavors, en el nostre sistema, nosaltres primer el que fem és primer identificar aquests 5 valors, és a dir, aquests 5 valors que són més importants en aquest moment de la teva vida, ara. Però la gent a vegades diu, no, és que però quins valors són, no? I la resta, és que no tinc tots els valors, per suposat que tenim tots. Tothom tenim tots els valors, no? El que fem és simplement seleccionar ara mateix quins són aquells 5 que són més importants. En segon lloc, una vegada que els tenim seleccionats, és jerarquitzem, és a dir, quin és ara mateix el més important, el segon més important, el tercer. Per a què fem això? Perquè quan tenim que prendre decisions, el tindre aquesta jerarquia ens ajuda, és a dir, a vegades podem tindre que prendre una decisió que té que veure amb, imagina't, un canvi professional, no? I estan en joc 2 dels nostres valors, o 3 inclús, no? Pues si jo els tinc jerarquitzat, els tinc per ordre, quan tinc que prendre aquesta decisió me serà més fàcil, no? Dir, aquest valor és més important per mi, no? Llavors, quin valor honro més si prenc aquesta decisió? I això m'ajuda, no? Aquest és el segon pas. El tercer pas seria puntuar de l'1 al 10, sent totalment honest, honesta, no? Quin és el meu nivell actual de satisfacció amb el compliment d'aquest valor al meu dia a dia, no? De l'1 al 10, però de veritat. És a dir, si algú de fora em veiés, quina puntuació diria que del que jo estic ara mateix complint, no? Per què? Per el quart pas, buscar aquesta alineació, és a dir, quin valor tinc en aquests moments o valors més desalineats i escollir aquell. Jo sempre recomano començar per un, no? Perquè moltes vegades volem fer tota la vegada i té que ser algun molt, molt pràctic, no? Agafem un valor, només un valor, i a partir d'aquí, cinquè pas, establim almenys 3 accions que ens ajudin a pujar una miqueta aquest grau de satisfacció. No cal que sigui molt, si estic en un 5, potser a un 7, doncs quines accions puc fer jo que en 3 mesos, començant des d'ara, m'ajudin a pujar aquest nivell de satisfacció, no? I per últim, la sisena, que és el seguiment, no? Com fer un seguiment d'aquestes accions que m'he plantejat.
Suposo que noteu i que esteu veient cada cop més, Magda i David, que hi ha més persones que deixen llocs de feina, fins i tot per anar a d'altres en què cobraran menys diners, perquè aquesta nova empresa o aquesta altra organització és més coherent amb els seus valors.
Sí, 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 totalment. De fet, jo crec que no, tot el que hem dit abans, que estem en una societat doncs, que culturalment doncs, ens allunya dels valors, jo penso, i aquesta és la meva experiència, que cada vegada més persones estan connectant amb els seus valors, potser de manera conscient, no, inconscient, no saben que estan connectant amb els seus valors, però hi ha alguna cosa dins seu que es desperta i que diuen fins aquí, no? Prefereixo això, no? Estar en una feina on pugui ser més coherent, on tingui els meus valors estiguin més alineats amb la feina que faig, no? I llavors fan aquest pas, no? I això jo crec que és una bona notícia i que ens hauria d'animar a tots a doncs això, a prendre aquestes petites decisions, petites grans decisions que col·lectivament doncs poden ajudar-nos a fer un salt qualitatiu a nivell de la humanitat, no?
Estem ja en la recta final d'aquest programa de l'Ofici de Viure dedicat als valors. Professor Vizquerra, a partir de tot el que s'ha dit, algun últim comentari?
Doncs jo diria, en resum, de que per mi el gran valor seria contribuir a la felicitat general de la humanitat. I com fer-ho? A mi em va bé practicar meditació, mindfulness, relaxació, entenent que la millor manera de contribuir en aquest objectiu és precisament contribuint a la convivència i al benestar general, que en el fons és l'amor, que inclou el què de paciència, perdó i altres accions. I de tot això se'n deriven els altres valors, com per exemple justícia, llibertat, pau, veritat, etc., que s'han de posar en pràctica amb el comportament diari a partir de la convicció i de la implicació emocional, sabent que això, quan ho portem a la pràctica, és el que ens ajuda a trobar-nos bé en nosaltres mateixos i també a trobar-nos bé en les altres persones, que és el que per mi, al cap i a la fi, se pretén amb els valors. Gràcies.
Gràcies, David Alonso. Una última intervenció.
Moltes gràcies, Gràcies. Pues, totalment d'acord amb el que ha dit el Rafael. Al final, és a dir, en un món on el que volem cada vegada més o el que busquem cada vegada més és aquesta presa de consciència, els valors són una eina molt senzilla, molt pragmàtica, bueno, senzilla per començar per algo pragmàtic, per ajudar a identificar què és realment el que m'importa i per veure si allò que m'importa realment ho estic complint o no al meu dia a dia, no? I per això a mi m'encanta treballar amb valors.
Doncs sí, jo en forma de tancament, com tres pautes, no?, per a les persones que vulguin treballar els seus valors, no? Seria una mica com el professor Basquerra, seria treball espiritual, meditació, contemplació, sigui de l'escola que sigui, sigui de la tradició que sigui, treball interior, treball de creences, de pensaments, d'emocions, no?, sigui el treball més psicològic, si voleu, terapèutic. I després una altra seria el llegir grans biografies, grans mites, en el que els protagonistes i les històries tenen inscrits tots aquests valors universals dels que tant necessitem actualment.
Sí, perquè esclar, però és veritat que quan llegim una gran biografia d'una, no sé, ara em ve al cap Gandhi, no? Uh-huh. Clar, ho veiem de vegades també com una ficció, en el sentit que pensem, ostres, que bé, ens traiem el barret, però nosaltres no podem arribar tan enllà.
Clar, llavors la lectura que jo diria és dir, no, Gandhi, Nelson Mandela, Crist, Buda, tots ells eren éssers humans com nosaltres. Per tant, si ells van ser capaços de fer-ho, nosaltres tenim la mateixa capacitat, no? Simplement que ho vulguem fer i que tinguem ganes de fer-ho fent els sacrificis i els esforços que hem de fer. I això és el que doncs, actualment no ens agrada tant sentir, no? Però bueno, viure una vida íntegra i alineada amb els nostres valors, doncs té un preu.
Has utilitzat una paraula, efectivament, que ara no té molta fama, molt bona fama, no? Que és sacrifici.
Sí.
Quan érem petits sí que la sentíem més. Sí. El concepte de sacrifici, vol dir alguna última cosa ara sí, ja per acabar, el professor Visquerra?
Ui, sobre sacrifici, hauria molt que jo...
Podríem dedicar-hi tot un programa,
Sí, perquè penseu que sacrifici ja té un sentit també religiós, que era un oferiment en els déus, la idea de sacrifici. Però jo crec que estan parlant del sacrifici com a esforç, com a la pedagogia de l'esforç. I crec que de tot el que hem anat comentant, per mi el resum seria tot allò que ho val la pena requereix un dur esforç i un llarg treball. I d'això se'n deriva que per tenir alegries superficials, a lo millor a algú les bastarà una borratxera o una nit boja, podríem dir. Però això no ho hem de confondre amb la felicitat, que és una experiència molt més profunda i sempre conseqüència i resultat d'un llarg treball interior i, per tant, d'un dur esforç i un llarg treball.
Professor Visquerra, ha estat un plaer compartir aquesta estona. Una abraçada des de Barcelona i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, David Alonso, també. Al vostre joc ens pregunten, per cert, com es pot aconseguir.
A la web nostra, a www.finquo.com.
Gràcies, David, una abraçada.
Moltes gràcies.
I gràcies a la Coach Mac de Barcelona per haver tornat al programa. Gràcies.
Gràcies, Gaspar.
D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, Sergi Torres, tancant el programa.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Com cada diumenge, en la recta final de l'Ofici de Viure, Sergi Torres. Benvingut, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Avui, el que veuen els altres de nosaltres. El que veuen els altres de nosaltres.
Tot un món, tot un món.
No som nosaltres el que veuen els altres de nosaltres?
No. Gens ni mica. De fet, és molt, molt, molt alliberador donar-nos compte l'abans possible de que tot el que els altres veuen de nosaltres no som nosaltres. Inclús, m'atreviré a dir, però tractarem el primer aspecte que hem vist, però m'atreviré a dir que inclús el que veiem nosaltres de nosaltres mateixos tampoc ho som. Però el que els altres veuen segur que no. Aleshores, quan veiem algú que ens està dient bones paraules, que ens està elogiant, que veu les nostres talents, les nostres aptituds positives, allò que està veient no som nosaltres.
O sigui, en resum, el que li passa a en Sergi cada dos per tres, quan tu vas, per exemple, a les trobades que feu, que fas amb la gent aquí a Barcelona, i bé, a tot arreu del món, et deus trobar amb aquestes paraules.
De fet, part del descobriment ve per aquesta part. No pel menyspreu que jo pugui rebre d'algú, sinó per l'adoració o per aquesta imatge de «Oh, Sergi, tu sí que no sé quina cosa», no? Com si jo estés per damunt del bé i del mal. Quan jo sentia aquest tipus d'agraïment, sentia dolor. I no entenia per què sentia dolor quan algú m'estava dient coses boniques. Aleshores, a investigar i mirar dins meu, em donava compte que sentia el dolor de la separació, de la distància psicològica que posem els uns als altres quan ens mirem a través del que pensem que l'altre és, en lloc de relacionar-nos amb el que està succeint com a relació. Això ho tornaré a explicar perquè a vegades ens confon conceptualment. Una cosa és el que nosaltres pensem de l'altre o el que els altres pensen de nosaltres, que no som això, perquè nosaltres no som el que pensem, som els pensadors. Aleshores, si podem veure això i ho traslladem a les situacions de conflicte, on allà els nostres egos col·lisionen, si jo puc saber d'entrada que tot allò que em dirà l'altre és el que l'altre pensa de mi, em donaré compte que, ostres, no m'estranya que l'altre se senti així amb mi si pensa tot això de mi. I si jo puc ser conscient de que jo no ho sóc, podré donar una resposta a allò en lloc de reaccionar. El problema que solem tenir és que, com que ens creiem que el que ens diu l'altre, d'alguna manera, és el que, com nosaltres som, d'alguna manera inconscientment ni que sigui, reaccionem davant d'allò i augmentem el conflicte i confirmem a l'altra persona que, com ens veu, és cert que sí som.
Molt interessant. Et proposo, Sergi, continuar-ne parlant la setmana que ve.
Fantàstic.
Per veure què hi ha més enllà del que els altres pensen que som i qui som realment. Si és que tens respostes, tant de bo. Però bé,
no sé si en tinc, però suc n'hi ha.
Molt bé. Pregunta sí que en tinc, la setmana que ve. Gràcies,
Fantàstic.
Sergi.
Gràcies, Espa.
Als oients i a les oients també moltes gràcies. Una abraçada.